Muy buenas tardes. Vamos a empezar la charla. Bueno, en realidad un podcast del Futbol Cagañas, el convidat d'avui per lo còmic de la tarda. Agraïm-vos que esteu aquí una vegada més. Recordar-vos que estem aquí en la patrocini a la col·laboració de Posca Unibol i d'XPPN, recolzant una mica això als nous artistes i en aquest cas doncs, una autora molt de revelació amb els de Bufacanyes. Espero que extregueu tota la informació per conèixer millor a la Nadia Hafid. I res, moltes gràcies per vindre i ara us deixo amb ells que s'encarregaran de tot això.
Hola. He de dir que la revelació jo ja crec que puc.
Revelació fa temps ja, no?
Ja començo a pintar can.
Revelada, no?
Ja, sí, ja es dic revelada.
Doncs bé, estem aquí als Bufacanyes. Hola, Víctor Calderón.
Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
Hem convidat a la Nadia Hafid.
Hola, què tal?
Nadia Hafid, sí.
Gràcies. És que la pronunciació de qualsevol idioma em costa molt.
Cal dir que això, els Bufacanyes, és un podcast, un programa de ràdio. A mi això de podcast no m'agrada
gaire.
Sí,
un programa de ràdio, Mataró Ràdio, i que el pengem al YouTube.
També, i gràcies a tothom que està per aquí, també a tothom que ens està escoltant a casa i a YouTube, i a on sigui, i al bus de camí a la feina.
I per la vida.
Molt bé.
Perfecte.
Teníem moltes ganes de parlar amb la Nadia, ara, bueno, presentació formal de la Nadia, va.
Vinga, va, presentació.
Autora de còmics.
De dos còmics molt xulos.
De dos còmics molt xulos. El Buen Padre i Chacales, els dos per Sapristi. També has participat en molts fanzines. També tenim aquí algun, també, Autobullying. Fort de Calç, també, la revista Fort de Calç, que també pues això és una antologia d'autors i autores en català.
La revista de Fort de Calç, que té un premi a Angolem.
Sí.
Ojo, cuidado.
De les millors coses que s'han fet aquí a Catalunya.
Sí.
També ets il·lustradora per diferents mitjans. Els tenim apuntats perquè són mitjans molt importants.
New York Times. New Yorker.
També.
The Economist.
També.
I El País.
Entre altres.
El País. Bueno, El País és fàcil. Com fas per arribar a il·lustrar per aquests diaris tan il·lustres d'arreu del món? Perquè El País, bueno, El País puedo yo, si me pongo. Però aquests de fora, com va això?
Hòstia, aquí hi ha posant jerarquies, els mitjans de premsa.
Bueno, no, tot té molt de mèrit, El País també.
Sí, a veure, mèrit...
Bueno, mèrit o el treball?
No, clar, són mitjans, en el fons, que per un il·lustrador o una il·lustradora són mitjans molt potents, molt importants, en el que es dona molt reconeixement als il·lustradors, que això és el més important, perquè molts cops pensem, ah, bueno, que estan, no, que els coneixem, que són... és que donen molt reconeixement a la feina d'un il·lustrador i això és lo important, això és lo potent.
Sí, sí.
Que sents quan treballes amb aquests mitjans que la teva feina és una feina igual d'important que l'articulista, no? Que el periodista, i et posa en valor la feina que fas.
Sí.
Que molts cops això costa, no? Que encara vivim, potser ja no tant, però encara vivim, aquí parlo del nostre territori, com la feina d'un dibuixant sembla, no, que està en escala una mica més, sí, de segona categoria, i en aquests mitjans es posa en valor la nostra feina, el qual és molt poderós.
Sí, perquè hi ha altres mitjans que no estan en aquesta llista que fan servir IAs per il·lustrar també, que també diu molt, no, això. També, continuant amb la presentació, va ser part de l'exposició Constel·lació Gràfica del CCCB, que va ser una exposició que també vam comentar nosaltres al programa bastant.
Una de les millors exposicions que hem anat per com estan construïdes, com a l'atrezzo de cada un, i després com podries entrar en els diferents formats que fèieu.
Bueno, va ser una exposició molt potent, molt interessant, molt estimulant, en el sentit que no es volia conformar en ser una exposició en què simplement es posessin originals, estem acostumats a això i això també és molt interessant, no dic que no ho sigui. De fet, a mi com a visitant també m'agrada veure originals d'autores i autors, però cada cop i volta se'ns formulava el repte de mostrar la nostra obra més enllà dels originals, no? Se'ns formulava la, el repte de dir, ostres, teniu això, teniu els vostres còmics, però com podríeu anar més enllà, no? Sortir de les dues dimensions del format còmic o format il·lustració i mostrar al públic els vostres interessos, les vostres temàtiques, el vostre estil, sortint de lo clàssic, no? I això era molt xulo de fer.
Sí,
va ser complicat la teva zona, treure el background teu i el teu context de creació o no?
Bueno, jo en realitat, penseu que jo vinc de Belles Arts, jo ja sóc una persona que ha fet uns estudis no només enfocats en el còmic o en la il·lustració, ja sóc una persona que a mi sempre m'ha interessat les instal·lacions, les performances, l'escultura, llavors a mi aquest gusanillo de salir de mi zona de confort ja em semblava molt xulo. Ara, clar, de cop i volta veure't amb els mitjans del CCTV, amb tenir un equip ultra professional, un equip super obert, que de cop i volta volíem fer realitat els nostres somnis, pues al contrari, més que dificultós era una golosina, no? Era com, que bé, puc de cop i volta obrir aquí...
Hubo gozadera.
Sí.
Recordem que també era una exposició amb moltes autores també que veníeu de l'underground i que potser no havíeu tingut encara aquesta oportunitat de... Bueno, això de mostrar-vos al gran públic, no? Tu també vas tenir com una instal·lació que sobre una habitació, si no recordo malament.
Sí, es deia l'habitació.
I cadascuna escollíeu com una instal·lació diferent, a part de mostrar la vostra obra, aquestes instal·lacions.
Sí,
no?
He de dir que totes hem nascut, hem crescut, hem evolucionat en l'underground, perquè totes veníem de l'autopublicació, de festivals com el Guter, el Graf, i això ens ha unit molt. He de dir també que hi ha autores que havien publicat, en editorials
sí.
Comunes, no? O sigui, editorials ja en el, com diguéssim, en el circuit comercial, però de cop i volta sortir-nos d'això, del llibre, no? Del format llibre, del format print, del format 2D, del format d'impressió, era un repte xulo, jo crec que es va resoldre d'una manera molt interessant, cadascuna ho va portar al seu terreny, totes ho vam, bueno, resoldre d'una manera en què ens vam sentir còmodes, que a sobre és el que dic, o sigui, que era molt guai tenir un equip que feia realitat això, i poso èmfasis en això perquè clar, tu tens les teves... puc dir palles mentals?
Sí, clar.
Tu tens les teves palles mentals de wow, vaig a fer això i tal, tens un equip que sap... Com es pot fer realitat això, clar. És molt xulo. Va ser una experiència molt maca, molt potent, crec que és una expo super interessant, que n'hi ha poc, bueno, n'hi ha poques, o n'hi han hagut poques i espero que això sigui com la porta d'entrada a que n'hi hagi de moltes més i que hi hagi moltes més experiències d'aquest tipus, perquè crec que era acostar al format del còmic, que tu dius underground, podríem dir underground, podríem dir còmic d'autora més aviat, a un públic que potser anava a veure una exposició amb uns, no, amb uns paràmetres una mica més estipulats i de cop i volta es va trobar una altra cosa. I això era molt maco, era molt
interessant. Això sí, per això que qui més qui menys us coneixia en el món del còmic, però potser ma mare, que no llegeix tants còmics o no gaires, arriba en aquesta exposició, no, en un museu tan important i comença a descobrir coses que li creen
en el públic, per exemple.
Sí, sí, sí.
Va venir molt públic que eren nois i noies molt joves, que potser els tirava el tema de que la il·lustració, per exemple, potser anaven més en plan, hòstia, a mi m'interessa la il·lustració, vaig a aquesta expo. Sí. També hi havia un públic molt fidel al CCB, que va veure totes les expos i de cop i volta es trobava una exposició
també
que sortia de lo normal. Va ser una experiència que jo crec molt enriquidora per nosaltres, també pel públic i també per la pròpia institució del CCB.
Sí, en aquesta expo hi havia diferents càpsules en vídeo, diguéssim, i a mi em va agradar molt la teva perquè parlaves sobre la importància de les biblioteques. Nosaltres hem portat avui els dos còmics teus que els hem llegit de les biblios i sabem que per tu va ser important que el tema biblioteques, no?
Sí, jo m'he passat moltes hores de la meva infància a la biblioteca. Era un plan que fèiem a casa, pues perquè, bueno, era una activitat que no demandava tenir molts recursos econòmics, era un plan cultural que ens servia per, no, per estar en contacte amb la cultura. A mi la biblioteca pública, la Terrassa, la Biblioteca Central de Terrassa, però també altres biblioteques, perquè continuo anant a biblioteques, a mi m'han donat molt coneixement en el còmic. O sigui, jo he après moltíssim de còmic gràcies a la biblioteca, perquè de cop i volta tenia l'oportunitat de prendre riscs, no? Perquè potser si tens 20 euros doncs vas molt a lo segur, no? Coses que
ara hi ha 20 euros poques coses.
Bueno, ara hi ha 20 euros poques coses. Sí, però bueno, que si, vull dir que si no tens un poder adquisitiu molt alt, no pots arriscar-te en certes maneres, i la biblioteca et permet poder arriscar-te i dir, ostres, i de cop i volta descobrir autores i autors que no estaven en el teu, no, marge mental. Això és molt, molt poderós.
Sí, no, no. Mira, precisament aquest, el de Chacales, el vaig anar a buscar a la biblio de Tallà i el bibliotecari em va dir, mira, aquest l'he comprat perquè vaig estar a l'exposició del CCB i he comprat diversos còmics de les autores d'aquella exposició. O sigui que també molt remarcar-ho això. Abans de fer
això, que estem a lo còmics,
sí,
i aquí
hi ha molts fanzines, no? I volíem parlar també dels teus fanzines, perquè tu, no sé, si no m'equivoco, abans d'aquests dos còmics llargs havies publicat amb diverses publicacions, no? Com comentàvem abans, aquest autobullying,
sí,
i tal.
Autopublicacions, sí.
Autoedició i tal. Creus que és una evolució natural que abans de publicar un treball gran, això, pues, provar tema fanzines, no? Ho recomanes a artistes? És obligatori?
Sí, no. A mi m'ha servit com a evolució, com a dibuixant. Estar en festivals d'autoedició m'ha fet aprendre, m'ha fet també rebre feedback, no? Que quan comences, rebre un feedback és molt important, també rebre el feedback de les lectores i els lectors. A mi l'autopublicació m'ha ajudat a construir també què vull dir, com ho vull dir, i a més m'ha servit per teixir també xarxa, no? Per descobrir autores, autors que també estan fent el mateix que jo o estan també en la mateixa situació que jo. A mi m'encanta el món de l'autoedició, crec que és molt poderós. Crec que no és incompatible que ja hagi publicat en una editorial com Sabristi, que ja està dintre del circuit comercial, i continuar publicant els meus fanzines. De fet, està la meva amiga Naida aquí en el públic, amb la qual ha sigut la persona amb la que he fet l'últim fanzine, Ran, amb un altre dibuixant, la Marina Fernández. Va ser un còmic col·lectiu, un fanzine col·lectiu, que vam vendre a la Graf, que continuem movent per botigues i llibreries com a la Fat Bottom. I jo soc una dibuixant que ja té, i la Naida també ha publicat els seus àlbums infantils amb altres editorials. Vull dir que estar en el circuit de l'autoedició és alliberador, també et permet experimentar, també et permet obrir-te, també et permet jugar, i crec que és una manera molt complementària. A mi m'ha servit per les dues coses, com evolucionar com a dibuixant i mantenir aquest joc. Pot ser que altra gent vagi directament a una editorial i li funcioni, doncs, genial. Pot ser que hi hagi gent que sempre es vulgui mantenir en el camp d'autoedició, i això és igual de lícit i de poderós com a dibuixant. Vull dir, no...
Sí, sí, que autoedició tampoc vol dir fanzines, perquè hi ha molts còmics editats amb tapa dura en autoedició que han arribat més lluny que molts altres que han publicat en editorials potents, no? O sigui que també ens hem de treure una mica de sobre aquests prejudicis amb l'autoedició.
Sí, o de pensar que el fanzine és algo menor o que l'autoedició és algo menor. No, jo crec que estan a la part, que els medis evidentment són diferents, que sí que és veritat que evidentment si estàs en una editorial gran pues, tindràs més visibilitat en llocs més mainstream, on pot haver-hi un circuit de gent que potser no coneix el còmic, que no és usuari del còmic i pot descobrir el teu còmic, i això és un avantatge, això sí, també s'ha de dir. Però bueno, crec que no és incompatible jugant a les dues bandes.
No, mira, per exemple, també entrant en els teus còmics, El Buen Padre es va editar per el Covid, just quan va començar el Covid.
Perfecte.
Sí, perfecte.
I va tenir com una, com també el Covid, no? Va tenir com una segona onada, no?
Sí.
I va acabar guanyant premis mesos més tard d'haver-se editat, no? Com va anar que també la sortida d'aquest còmic? Pere, vols explicar-nos de què va?
Bueno, el còmic és una història molt crua, i que la vas llegint, es llegeix poc i es mira molt, sobretot és molt necessari mirar molt i quedar-te una estoneta en cada vinyeta, perquè això l'autor també ho agraeix, perquè per fer cada pàgina quan et tires més o menys.
Bueno, els còmics tenen un
Buena
treball
pregunta.
Molt llarg, tot i que la gent pensa, hòstia, Nadia, tu ets molt sintètica, com pots trigar tant? Bueno, perquè és el conjunt, no, de les coses han de funcionar en el seu conjunt. I que funcionin al seu conjunt té el seu temps. Sí, té el seu temps i el Buen Padre, més que Chacales, curiosament, també perquè era el primer, també era un còmic on hi havia molta més carn en l'assador, en el sentit que era un còmic autobiogràfic, llavors jo també estava molt més tendre en aquest sentit, i el Buen Padre era un còmic que, bueno, que el resultat que es veu avui dia aquí publicat aquí a la taula va ser un procés llarg, va ser un procés de més o menys 3 anys, pot ser, vaig polint, no? vas treballant-lo, que funcioni, que no sigui de cop i volta tan íntim que ningú entri, o sigui, havia de ser lo just, la mesura justa, no? Perquè tothom es pogués sentir interpel·lat, que és crec que és la clau, i en el sentit que penso que el Buen Padre és un còmic que avui el miro i dic, ostres, realment t'has pogut deslligar.
El pots mirar?
Sí, el Buen Padre el puc mirar i el miro a vegades amb sorpresa i tot, eh? Hòstia,
no,
això ho vaig fer jo.
No sé, cadascú, el seu cor, la seva ment funciona d'una manera, però quan l'estaves fent, t'afectava anímicament segons quines pàgines dibuixaves o com anaves reconduint la història?
Al principi sí, però és veritat que un cop m'hi vaig posar a el que esteu veient ara, ja estava veient una mica des de fora i sabia que des de fora seria un còmic que tots... a totes ens podria, que hi hauria algo de totes i tots, que ja no em pertanyia massa, eh? Ja de cop i volta ja l'estava treballant d'una manera en el que sentia que ja no era parlar de la meva història, que era una història, no diré universal, bueno, es podia dir universal, però una història col·lectiva.
Sí, és... no, també, bueno, perquè no ho hem acabat d'explicar, però bueno, la història de Buen Padre és de, per no fer gaire spoiler, però parla d'un pare que abandona la seva família, no? Perquè... i una mica com això afecta no només sí. El pare i
sí,
quina
no,
raó
tota la família.
Té.
És curiós, el personatge del pare m'ha agradat per al seu trasfons, perquè viu com en una en una voràgine de no puc anar a buscar feina perquè no em volen, perquè sóc estranger, i al final és quan et quedes ja, quan vas moltes vegades, suposo, i no trobes feina, que te da la bajona, sofà i bar i etc, etc. I això està molt ben il·lustrat i està il·lustrat sense paraules, que això és molt maco, no? Fas com un traveling durant tot el còmic, un traveling horitzontal com si fos una pel·li, i vas veient el que va passant, molt ben narrat amb els dibuixos. Quan et planteges narrar en dibuixos i no en paraules, com ho fas al teu cap? Vull dir, vale, ha de passar això, però quan fiques a vegades que trobes pàgines que són 12 vinyetes, per exemple, allà quadriculades, i aquí, això. Com arribes a concluir, si faig això, enquadrarà amb el següent i amb el següent i amb el següent.
I no necessitaré paraules, no?
I no necessitaré paraules, i faràs això.
Perquè no necessiten paraules molts cops. No, a vegades deixem passar per alt moltes situacions quotidianes que són molt reveladores, no? Molts gestos que són molt reveladors, de coses que van més enllà de la nostra pròpia individualitat, i això és molt, molt maco quan t'hi poses en sèrie i dic vaig a treballar en això i t'hi fixes, no? Perquè deixem passar a la vida molts moments que ens estan donant molta informació, no a nivell personal, sinó el món en el que vivim, no? Llavors, a mi en realitat la gent em pregunta, hòstia, és molt complicat explicar sense paraules. Jo diria que és el contrari. Quan explicar sense paraules, posar imatges a coses que tots hem viscut, ens dona molta més informació, ens explica molt més que si jo em posés rotllo a assenyalar amb un dit no està passant això i tal. Ho sentiríem com fals, ho sentiríem com algo que no és verdader. En canvi, quan jo t'estic posant un dia a dia, i tu ara ho deies molt maco, no? Com aquesta apatia de sentir que no surts del forat, no? Que ets una persona assenyalada pels teus orígens, pels teus mitjans, no? I que no el pare del Buen Padre, sinó molta gent, no? Viu aquest dia a dia en el que està condemnat, la societat l'ha condemnat a ser aquesta persona sense que ell o ella hagi pogut tenir l'oportunitat de reflexionar qui és, i ja l'han posat en un lugar. Això parla el Buen Padre i parla Chacales també, no? d'aquest calaixet que ens posen i d'aquest paper que hem d'interpretar, que ens han posat i que el vivim com a cert, però que no és així. Llavors, a mi és el contrari, posar-ho sense paraules em dona pum, molta potència. De cop i volta, que si jo estigués dient és una persona, que tal... No, no, no.
I a part del dibuix, que ho parlàvem abans de venir en el cotxe, sobretot a Chacales es veu la paleta de colors que utilitzes també té una part narrativa a la història.
Sí, en el Buen Padre em servia també per tots aquests no, salts temporals, no? De cop i volta en un futur no, al final de la història és més lluminós, no? Perquè ella intenta sacudir-se els fantasmes. En la infància també és lluminós perquè des de la mirada d'un nen veu que encara, no, com que les coses no són ni blancs ni negres. De fet, el Buen Padre en realitat és sempre posar en el límit de no s'està jutjant a ningú. S'està dient que és una situació que es repeteix, és una situació que no és única, no? És una situació que és extrapolable a moltes famílies, a moltes situacions, a moltes, no, la figura de la mare, la figura del pare, que pesa massa en una societat encara molt, molt constrenyida. Llavors jo jugo amb els colors, no, per fer aquests salts temporals, i els personatges en realitat, els pobres, estan sacudidos per tot lo que les pesa.
També mola que el no fer servir moltes paraules i jugar amb aquests silencis, també jugues molt amb la interpretació que li pugui donar cada lector o lectora. I a mi m'agrada molt perquè vaig entrar en una web de ressenyes de còmic i aquest El Buen Padre, hi havia algú que s'estava cagant en el pare i tal, no? I era com, ostres, jo no l'he vist.
Que és.
No, i és, ostres, jo no he vist una figura per cagar-me en ella, no? O sigui, jo he sentit com una mica de...
A veure, no es justifica, tampoc. Jo no justifico a ningú.
No, clar que no. Però
simplement
vull dir que...
es posa...
Sí. Però no, tu has presentat una situació i cadascú pot interpretar-la i pot empatitzar amb els personatges com vulgui. Que penso que també és la gràcia. També parlar una mica del ritme. Recordem que el còmic, el ritme, el marquem els lectors i lectores, que el cine, a no sé què te'l posis, por dos o por uno, el ritme de la pel·li te'l marca el director, però en aquest cas el ritme, aquests còmics sense...
Jo confio molt en la paciència de les lectores, yeah, i els lectors.
Clar, no, perquè...
Els dic, tingueu paciència, estigueu, sí, un rato, jo sé que no és així, no? Que molts cops, d'on està el texto?
Bueno.
Però, bueno, si busquen el text, poc còmic ja, en el meu cas, però bueno.
Sí, no, però tu planteges a l'hora de fer les vinyetes i de preparar les pàgines, et planteges una mica quin ritme seguirà el lector o tu vas fent i ja...
Ja s'ho trobarà el lector.
No, clar, a veure, a més, aquí ara l'Edu està aquí sentat, l'Evin, que es dibuixen. Quan ets dibuixant, en realitat t'imagines la teva pel·lícula, t'imagines com ho llegirà la lectora i el lector, confies molt en que ho llegiran com tu. I llavors jo, mentre ho dibuixava, estava dintre i sabia els temps que tenia cada imatge. També és un còmic en el que es parla de temes com la depressió. La depressió és un lastre, és un dia rere un altre, monotonia, és la nada, és l'avorriment, és el tedi, i això havia d'estar en el còmic. En el còmic hi ha molta repetició perquè és com se sent el personatge. El personatge està atrapat en una rutina, en un dia a dia, en una apatia total. Això havia de transmetre-ho. I ara sí, llavors repetitiu el còmic. El còmic no pot ser de cop i volta, sí, fotre-li allà canya, perquè no és el mood del còmic, no és el mood del personatge.
Amb els colors també que fan que pateixis una mica així. Depèn de quin to és com... A part de la repetició, no? Veus amb
els
aquest
tons,
color que dius...
Sí. Però la repetició, el Buen Padre està ple de pàgines que són ultra repetitives, que és el sofà, aquell sofà, aquell sofà, aquell sofà... Aquell sofà, un lector, una lectora l'ha d'odiar, aquell sofà, perquè aquell sofà
és
el mal. Bueno, el mal. Entenem-me, és com l'ancla.
Sí, tots tenim algun sofà que et deixa absorbit. El de casa meva és molt xungo.
A mi em passa a casa dels meus pares, que sí? Faig la migdiada allà.
El teu sofà no passa, de casa. Hòstia, actual com és?
Bueno, jo no tenia sofà fins fa dos dies. Perquè
I te l'has comprat molt absorbent o no? D'aquells que...
No, luxus perquè no t'absorbi.
Que et seus i fa clac.
No, això no ho ha de fer un sofà.
Bueno, pues el meu sofà ho fa i és una merda.
Vale.
No, està bé, quan estàs cansat. A veure, seguim serios.
Benvinguts als Bufacanyes, al programa de sofàs immobiliari. No, els Xacales, també expliques la història de les tres personatges, sí, no? Que lluiten una mica contra si mateixos, no?
Bueno, contra un impuls d'ira que, sí, que els hi dona en un moment que en alguns n'hi ha alguns que el pots arribar a entendre, hi ha alguns personatges, puc arribar no a empatitzar, però sí a comprendre per què pot sorgir aquest moment d'ira, però n'hi ha en un concret, en el nen, o bueno, la nena, que no. Allò de, clar, jo sóc molt d'animals, allò de tenir el hàmster i apretar-lo, no, no, no.
Això ja, és molt personal també.
Això, m'encanten els hàmsters, per això ho vaig posar.
Això em va, quan ho estava repassant aquest matí per venir cap aquí, deia, uff, que duro.
M'encanta que també diguis nen o nena, perquè jo...
Si no queda definit.
Però això a mi m'interessa que no estigui definit, m'interessa que els personatges siguin, que surtin...
Neutres. Una...
Sí, això és algo... A més, de fet, Aixecada és una de les personatges, ja hi ha aquesta història darrere. Són personatges que se senten tremendament incòmodos en el paper que els ha tocat jugar, són personatges que estan hastiats, estan encasillats, no? I és aquesta frustració de sentir que estàs en un lloc que t'han posat els demés, que has de jugar aquest paper perquè és l'únic que et toca, i de sentir-te incòmodo. Va d'això i de la frustració que genera. Són uns persones ultra frustrats i la ira que genera això, no? I la ira que genera
la ira
això.
Que podríem dir que és com la seva forma de desfer-se del seu jo del present en aquell moment o de
sí,
poder sortir...
Sí, o de t'ha tocat aquest paper, l'has de representar, he de ser el xungo, he de ser la xunga. Pues seré el xungo i la xunga, seré aquesta persona, no? Tremendament incòmode, si he de ser el personatge incòmode, seré el personatge incòmode. I són personatges que viuen en els marges, tot i que no són al marge, que és la gran majoria de la societat, no? Vull dir que són persones que tots podem sentir-nos representats.
A mi em va agradar també la tercera història, perquè és un tema que no es toca gaire, perquè la gent que hi parla tots són joves, i quan veus ja els teus pares comencen a tocar una certa edat i veus que... Hòstia, com està papà
sí, o històries de viejos, esto sí. No interessa a nadie.
I,
pues
i veus
no.
La història d'una iaia que... Bueno, és que és una putada la seva vida.
Bueno, és una iaia... bueno, és una iaia, és una dona gran que...
Bueno, diem iaia per, amb carinyo.
No té... els recursos econòmics suficients com per poder, no, viure tranquil·lament. Llavors, cada dia és una batalla. Cada dia és una batalla, és molt cansat. Això és una, i a més se sent invisibilitzada, no, com que és un número més, no? És molt cansat. Llavors, ella, bueno, és una persona que sent aquesta ira d'estar completament invisibilitzada, no? La soledat també, no, sentir que ja ets un lastre i que et fiquin en aquest
sobretot queda molt ben il·lustrat a les últimes planes quan està teòricament...
Spoiler!
Alerta spoiler, però bueno, la vida és així.
Bueno, he de dir que en els meus còmics lo important no és si hi ha
spoiler. No, però queda molt
no
ben il·lustrat quan ella està parlant
amb el psicòleg o algo. En Pere li agraden els spoilers que no
veig. I et trenca ja per complet.
Està fins als ovaris de tot. No, però els meus còmics no m'importa molt que es desveli la història. De fet, en moltes entrevistes molts cops la cago entre cometes en el sentit que explico potser massa, però és que és el de menys. És que són còmics molt sensorials, són còmics molt d'estar sentint constantment. El resultat dona igual, no et sorprendrà de cop i volta segons quina cosa, no. Potser al final d'aixecar este aquest girito de tal, però no és la meva... No és algo que m'importi massa, la veritat.
Jo volia remarcar també això de que no només a Xacales, sinó al Buen Padre i altres històries que has fet per més fanzines i tal, que tractes temes que habitualment no es tracten als còmics i també la importància, no, de poder mostrar en vinyetes altres situacions que no siguin les de un hombre preocupado por su trabajo o algo así, no?
O no por su trabajo, por otras cosas que no voy a decir aquí censurando.
por su trabajo. Bueno,
un hombre preocupado por lo que hay ahí abajo.
No, no, la importància també una mica de fer servir els còmics per parlar d'això, no? Volia parlar, aprofitant el buen padre, parles de l'abandonament també, i ara he portat per aquí l'últim de Daniel Clowes, no sé si l'has llegit.
Encara no l'he llegit.
Es diu Mònica. Estem aprofitant per fer altres recomanacions i
pues
tal,
claro,
però,
sí.
Però si heu de sortir avui i comprar-vos un còmic, que sigui de la Nadia, no, el Daniel Clowes no necessita...
Sí, el Daniel Clowes ja està forrat, per favor.
El de Daniel Clowes el pilleu a la Bíblia, ¿vale?
Ja té un nombre.
La Nadia el compreu, Nadia el Clowes, Bíblia.
El Daniel Clowes el Bíblia.
I no sé si és perquè me'ls he llegit ara molt a prop tots dos o perquè també conec situacions d'abandonament o de persones que han patit aquestes situacions. Aquí hi ha Mònica, la història que s'explica, que està explicada a l'estil Daniel Clowes, també és una noia, no?, que la seva mare l'abandona, no?, i queda sola i també busca una mica, pues, a la seva mare durant tota la seva vida, no? I bueno, m'ha recordat una mica i també transmiteix molt bé tot aquest patiment i sobretot centrant-se a la persona abandonada, no?, en aquest cas. I bueno, està molt xulo, són diversos capítols, cadascun amb un estil molt diferent, també fent molta homenatge també als còmics clàssics dels 50-60 que li molen tant a Daniel Clowes, no? De la DC Comics també, els còmics de terror i tal. També hi ha com coses de sectes i tal, coses molt molt fosques, si us agrada.
Molt Daniel Clowes també.
Sí, si us agrada Charles Burns, que també és un contemporani de Daniel Clowes, crec que aquest còmic de Daniel Clowes és el seu còmic més Charles Burns. El definiria així. I bueno, el volia comentar també per això, perquè ens ha recordat aquest El buen padre també una mica per aquest tema.
Bueno, lo maco és veure que, no, és, que al final són històries universals, aquestes de que t'abandoni el pare o la mare.
Sí, sí, però potser no tan explicades, no?
Bueno, en la literatura sí que s'han explicat molt, en el còmic també hi ha còmics que parlen d'aquest tema. Bueno, al final és un tema això, sí, que a totes ens toca.
I a part de les històries, ens hem fixat molt en com fas els edificis. I que,
això.
Tens un rotllo amb l'arquitectura molt guapo. Com és la cosa?
Bueno, perquè ara tinc un marido arquitecto.
Entonces... Ah! No,
eso hace mucho. Sobretot a
chacales. T'anava a preguntar si havies estudiat arquitectura perquè...
Ella no, el marido sí.
Però bueno...
No, sí, sí. Però és veritat que l'arquitectura m'interessa moltíssim. Bueno, em sembla, a més, l'arquitectura i el còmic estan molt units. De fet, hi ha un llibre que ara no me'n recordaré perquè tinc una memòria molt fràgil, però hi ha un llibre superinteressant que connecta arquitectura i còmic. En el que es parla, no? Com la relació tan estreta que hi ha, de fet, també hi ha grans arquitectes que volien ser dibuixants de còmic i se van passar a l'arquitectura, vull dir,
sí.
Són dos mitjans, no? que d'alguna manera es toquen. He de dir que l'espai, els espais, si us referiu als espais de Chacales, mis edificios sí. Enjambre, no us metáis con mis edificios
no,
enjambre.
Estan sí, sí. Molt bé.
Que crec que retraten a la perfecció el que és la perifèria, no? Que són aquests blocs, no? Tots repetitius, pam, pam, pam. Tots iguals.
Semblen fitxes de dominó posades en un tauler.
Microespacios, en el que, curiosament, hi ha molta gent vivint-hi, però t'hi sents molt sol, no? Perquè és aquesta gran ciutat que també de cop i volta està molt aïllada, no? Llavors et sents sol, tot i viure amb molta gent. No, i aquesta de fet era la idea que volia que es veia reflectida a Chacales i per això també hi ha aquests edificis i es mouen els personatges en aquest tipus d'ambients. No? Un ambient en el que saps que tens algú al costat però tot i així et sents desemparat.
Sí, també els edificis i el tema arquitectura, no hem parlat del teu estil de dibuix que és, jo el resumiria amb un menos és más. No sé si t'agrada això, però el menos és más, crec que
els músics el fem servir tantes vegades.
També sí. I que jugues molt amb les figures geomètriques. No? Tinc dues preguntes, una de xiste i una bona. La de xiste és, dibuixes còmics amb un tangram? Saps el que és un tangram?
Sí, home, crec que som de més o menys la mateixa generació. Sí. Sé el que és. Oh, també t'he de dir que l'odiava a mazo, això. Sí, bueno, no és que...
Jo no ho coneixia.
Ja li he hagut d'explicar.
Ja em pensava que em parlava d'aquell de les dues botoneres.
Sketch, no?
Sí, de les dues botoneres i que anaves dibuixant.
No, a mi m'ha fascinat sempre també el món del disseny gràfic i també, clar, el que deia, bé, vinc de Belles Arts, llavors també la meva ment també anava una mica més oberta en el sentit de... Jo sempre he sigut lectora de còmics, sempre m'ha interessat el còmic, però clar, també m'interessaven molts tipus d'arts. A nivell personal m'agrada treballar en aquesta línia de lo controlat, de lo mínim, de que el foc d'atenció siguin quatre coses, però he de dir que com a lectora tinc una mirada super oberta i m'interessen coses a les antípodes del que faig, eh? Vull dir que vaig ara ensenyades al demoni, que a mi em sembla una preciositat, no? Còmics sí, amb tot de detalls, o parlava l'altre dia de l'últim de les Tamaki, Roaming, que em sembla una meravella de còmic,
sí,
amb un munt de detalls, que les teles, el teixit, la ciutat, que et pots recrear hores i hores veient aquelles vinyetes i sento plaer, no? Perquè dic sí, quina meravella, però a mi m'encanta treballar en l'UNET, o sigui, no tinc aquesta dicotomia de que m'interessen coses molt,
sí,
molt contraposades.
A mi m'agrada també que en els primers plans dels personatges tenen la seva cara, però quan fas un pla d'un pas més allunyat,
ja no,
és tot pla. I,
és màgia.
I li dona un toc molt guapo, amb les mans que són de Mamporrero,
de Mamporrero
total. Recorda les mans del David de Michelangelo.
Bueno, algú em va dir, això no, mira, ho dic perquè estem una mica de cachondeo, no?
Sí, ara una mica sí.
Ho dic, algú em va dir, ostres, dibuixes a tots els personatges molt desexualitzats, els personatges són, portes tots la mateixa roba, pràcticament no, porten la mateixa roba, i en canvi em van dir, ostres, però has dibuixat el culet del, no, el culet del pare és com molt respingón.
Ostres.
Com molt, no, un culito sexy.
No, no
m'hi havia fixat. Bueno, ara miraré amb uns altres ulls el còmic.
Bueno, el culet del pare, o de cop i volta un culet, de cop i volta hi ha culets allà molt, muy bien puestos. I bueno, bueno, todo venía por la escena, probablemente. Por la escena, por
el dibuix és amb digital tot? Treballes amb analògic també?
No, El buen padre i Chacales són còmics fets analògicament. Tinc les pàgines per demostrar-ho. Treballava amb Pilot i treballava amb regles i treballava
amb Pilot.
Sí, bueno, sí, amb Pilot. Bueno, no sé si marca Pilot.
És que sóc molt fan de...
I amb Compàs també, potser, o no?
Compàs no, però utilitzava molt les regles de circumferències,
ah, sí,
d'elipses i tal. Dibuixava d'aquesta manera i m'havia tornat una crack, o sigui, t'ho juro, m'havia tornat una crack de tot això. Ara bé, fa poc vaig descobrir el tema iPad i no sé què, i últimament estic treballant amb això, que agilitza més les coses. No m'importa massa, la veritat és que quan em pregunten el tema de com ho fas, a fer-ho analògic ajuda molt en el sentit que ho veus en la realitat, no? Ho veus en el paper, saps que funcionarà, tal, tal, tal. En digital ja s'ha posat una mica més de... No? T'has d'imaginar que aquella pàgina encaixarà i has de fer... És més ràpid per una banda, potser et gira una mica que has de pensar com funcionarà en paper. Però bueno, no sóc gens, tampoc és un nostàlgic.
I a l'hora de colorejar-lo?
Això sí que és digital, sí. Sí, això
és
digital.
Molt més ràpid,
sí,
i fàcil. És
una pèssima pintura.
I si t'equivoques pots canviar ràpid.
Sí,
no, eliminar capa, no?
I claro, colores plano. No, colores plano, si és que també ni il·luminar capa ni nada. Jo plano, plano, plano.
I a volar.
I a volar.
Vale.
Allò que deies de l'arquitectura abans, còmics que podeu trobar, que hi ha arquitectures molt guapes, el del Carlos Pacheco, l'últim que va fer, com es deia...
Ah, sí.
Arrowsmith. N'hi ha unes arquitectures molt guapes. I després n'hi ha un manga molt sanguinari que es diu Berserk.
Hòstia,
que
Berserk. Us he de dir una cosa, i ara aquí... Berserk era un còmic que a mi m'encantava quan jo tenia doncs, 16 o 17 anys. Era un còmic que em flipava. De cop i volta va passar alguna cosa amb l'editorial que se dejó de publicar.
Sí, sí, a... sí.
Cuando yo estaba ultra enganchada,
sí, 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 sí,
me dejaron ahí con todo el hype.
Sí.
Bueno, yo me he chubridado, me he hecho la mea vida, es como un amor que de repente se va por la puerta.
Y de golpe vuelve, ¿no?
Y al cap de 15 años torna.
Ahora es super.
Yo soy otra persona. A lo mejor ahora ya no estoy enamorada de Berserk, ya he tornat, ¿sabes? Y todo el mundo dice, ¡guau, Berserk, quina pasada!
Inacabat.
Otra vez. No.
Perquè l'autor va morir.
Hòstia,
clar,
clar, i no el va acabar.
I no el va acabar.
Bueno, pues, a veure si podeu trobar unes arquitectures de castells que podeu trobar a l'estat espanyol, a més.
Ah, és veritat, sí, alguns basats.
Sí, alguns estan basats i posats allà al mig. Brutal. O sigui, si voleu mirar arquitectura en còmics, teniu referències.
Mira, per anar acabant, una altra recomanació que portàvem era per estil de dibuix també. Altres companyes teves d'aquesta exposició de Constel·lació Gràfica, no? teníem a la Maria Medem, que creiem que ha fet un dels còmics de l'any, segurament, que és per culpa d'una flor, que va sortir Apa Apa, coeditat amb sí. Blacky Books, que també està molt xulo, molt poètic també, amb uns jocs de colors xulíssim. No són colors plans, anava a dir ara, colors plans, però no, juga també amb degradats.
Bueno, juga una mica. Sí. És un còmic preciós, sí. La Maria Medem és una autora, jo crec que imprescindible, sí. Que fa una feina preciosa. Teniu també l'Anna Galvany, otra
L'Anna
que també.
L'Anna Galvany també, sí.
Aquest encara el tinc pendent per llegir, que des de la meva parella. També ha editat per Apa Apa. I...
Pulsa Enter per a continuar.
Sí. Diu que ella que està molt bé.
Sí, també sí. Teníem de la Jenny Espinosa, que també ara
bueno, treu que ara
Tauró Blanc, sí, que també ho ha dit en català. I bueno, moltes... Roberta Vázquez, que també l'han recomanat etcètera. Molt. Sí. Ens agrada molt, que també és un però... estil més brut, potser, sí, que, sí, sí. Que els que estem comentant.
Més macarrilla.
Més underground, sí. No? Però molt ei, xulo.
Volem que ens donguis tu... Què podem
pues mira,
llegir?
Ara estem aquí al festival O Comics, no? Sí. Que això no s'ha dit prou, jo crec. Aquí,
o Comics.
I estem aquí
en directe.
O Comics, en directe.
Gràcies a tothom que està aguantant home. A l'hora de migdiada aquí.
Que són tres dies. Van estar ahir divendres a la tarda, avui tot el dia i demà també.
Demà diumenge.
Sí. No sé quan publiqueu això, però a veure cada
bueno,
temps.
Ja haurà acabat.
L'any que ve també hi haurà còmics, esperem. Així sí. Que, bueno.
Que hi ha autors i autores meravellosos i que en aquests festivals es descobreixen moltes coses superinteressants.
Molt.
Que jo crec que val molt la pena acostar-s'hi, estar-hi, submergir-s'hi. A més, pots donar-li la xapa als autors. No, els autors te la foten.
També, sí.
Te la foten. Et foten la xapa, però jo crec que és un lloc supermacos que s'ha d'anar i que es fan molts descobriments superinteressants.
Sí, nosaltres, bueno, jo en el graf vaig descobrir Little Pig i estic enamorat de que també...
Tenim aquí l'autor que ja s'ha anat a la taula.
Sí, tenim un programa penjat de fa alguns dies on hem pogut xerrar amb ell i ja el podeu escoltar. Per anar acabant també, si algú vol fer alguna pregunta, el que sigui, i si no, doncs ja per l'hora que és, això, alguna recomanació final d'alguna lectura que t'hagis llegit ara fa poc que vulguis sí. Recomanar o què?
Pues mira, justament el que us comentava, que havia llegit el de Roaming, que m'havia encantat, sí. Jo tenia molta devoció també per la Gillian Tamaki, que m'encanta. És un còmic molt maco, molt lluminós, perquè també és veritat que jo tinc una tendència a les coses tristes i de cop i volta... Trobava un còmic que és un còmic molt lluminós, que te dan no, energia, que a més que també m'havia fet retrobar-me una mica amb el món de l'art, no, perquè parla molt del món de l'art, sí. Anar a veure exposicions i tal, i a més és un còmic que et dona molta energia. I crec que tenim no, tot una sèrie d'autores i autors que estan fent coses molt potents. Jo faig la recomanació de que s'ha d'anar a aquests festivals.
Vale, ben feta.
O sigui, sí, sí. Faig la recomanació aquí de que s'ha d'anar i s'ha de rebuscar.
Molt bé.
Perfecte.
En Ricard F. ens va recomanar, crec que és Aquel Verano, que també era de la...
Bueno, Aquel Verano és molt sí, xulo, sí, és sí. Un coming from age, que es diu ara.
Vale, que també s'ha de recomanar. Així sí. Que amb aquestes recomanacions acabem, no?
Sí, acabem ja. Moltes gràcies, Nàdia, per venir
gràcies,
al programa.
Gràcies, Nàdia.
Quan treguis un tercer, vens també al programa.
Gràcies a en Bowman i a la gent de l'Ocomics.
Gràcies.
Gràcies, Lu.
Más información visita ocomicsfest.com.